I amb Artur Ramon, un quadre robat pels nazis, torna als seus homes 75 anys després. El van tornar als seus propietaris, els de l'FBI, els agents de l'FBI, perquè l'havia robat la Gestapo durant la invasió a França a la Segona Guerra Mundial, no?
Sí, aquest és un cas de tants que hem parlat de restitució, en el que finalment s'ha pogut demostrar que aquest quadre era d'aquesta família, que el tenia un col·leccionista que es deia Adolf Schloss, i que va ser l'any 1943, quan ja els nazis en retirada a París roben aquest quadre, com tantes obres van robar, i que ara s'ha pogut restituir als hereus, als familiars d'aquest col·leccionista Schloss.
Suposo que no és fàcil, no? Tu surts i dius, escolti, miri, que els nazis van robar als meus pares o als meus avis un quadre, que és aquest, i el vull recuperar, i sé que està, a no sé on sigui, vaja, on l'hagin detectat, no? Pot estar a un museu, o pots haver-li seguit la pista prèviament. Ja no és fàcil seguir la pista, suposo, excepte que sigui un quadre ja molt remarcat, molt conegut, i que l'haguem pogut veure en alguns museus determinats. Però fins i tot, si no li he seguit la pista, encara és més difícil, com perquè diguin, sí, sí, ara li torno. Sí. Segui i esperis.
Exacte, però hi ha un tema que... A veure, els nazis van robar milions d'obres d'art. És a dir, eren uns...
I aquella pel·lícula del George Clooney.
Exacte, dels Monumental Men. I eren, com ja és sabut de tothom, uns criminals, però eren gent molt culta. I eren gent molt refinada i que tenien una xarxa molt ben estructurada, bàsicament a través de la Gestapo, a través de Göring i a través de marxants que treballaven per ells, amb dues, diguéssim, pràctiques habituals.
Sí, sabien què robaven.
Perfectament.
Sabien què incautaven.
Tenia molt controlat, entre altres coses, perquè el col·leccionisme de l'època estava dominat pels jueus i ells, un dels seus programes era exterminar els jueus, i dins de l'exterminació passava també per expoliar-los. Llavors, hi havia dues pràctiques molt habituals. Una eren simplement el robatori i l'altra era l'extorsió. És a dir, vostè té aquest quadre, vostè me'l ven molt barat i vostè no va a un camp d'extermini. Clar, passat el temps d'aquests milions d'obres que van desaparèixer, la tercera part, just acabada la Segona Guerra Mundial, van ser retornada. Però hi ha una tercera part, que segueixen sent cents mils d'obres, que no s'han retornat. En aquesta part és molt difícil que es pugui retornar si no ho proves, perquè, clar, ha passat molt temps. Llavors, com apareixen?
Sí, com ho proves,
exacte,
tu?
Una obra d'art és com un cadàver, sempre sura, sempre acaba apareixent, a no ser que l'hagis destruït. En aquest cas concret, què passa? L'obra, estem parlant d'un quadre de Salomon de Kooning, que és un dels grans pintors holandesos, diguéssim, de la generació de Rembrandt, pintat el 1639, que es diu Un erudit afilant la ploma. És un quadre que avui en el mercat estaria valorat al voltant dels 3, entre 3 i 4 milions d'euros. Aquest quadre, una senyora que es diu Renata Stein, xilena, el posa en una casa de subhastes a Nova York per vendre'l, per subhastar-lo. Aquestes cases de subhastes, totes, igual que tots els professionals de l'art, jo inclòs, tenim sempre que verificar qualsevol obra d'art amb una base de dades que es diu Art Loss Register, que estan allà pràcticament documentades la majoria d'obres que van ser que van desaparèixer durant aquest moment del nazisme. Llavors se n'adonen que aquest quadre era un dels que estava desaparegut i que havia estat comprat per un parent d'aquesta senyora a Alemanya el 1952 a un tal Walter Andreas Hofer, que era un d'aquests agents que treballava per Göring, com recordes el famós cas de Gurlitt, el Gurlitt famós aquell.
Sí.
És el mateix cas, són agents, són antiquaris professionals de l'època que tenien una relació claríssima amb els grans, dirigents de la Gestapo i que treballaven per ells. Per tant, va ser o comprat o va ser simplement robat als jueus. Això ho poden provar, clar, aquí aquest quadre apareix el 2017 i el quadre va ser restituït fa poques setmanes. Què vol dir? Que durant aquest temps s'ha hagut de provar amb documents amb factures que a vegades no existeixen.
Però anava a dir, que clar, tot això clar, és fruit també d'una època turbulenta, i per tant aquí poden haver desaparegut des dels documents a no haver-hi factures, perquè si la Gestapo et va venir a buscar i tu vas acabar oferint, perquè t'ho van demanar, un quadre a canvi de que no te tinguessin i te veiessin als camps de concentració, com proves tu que el quadre era teu?
Clar, no hi ha papers, però sí que poden haver fotografies de l'època, poden haver registres, poden haver inventaris. Mira, el cas més impressionant és el famós de la Dama de Oro, el quadre de Klimt, que estava al Belvedere, i que el retrat d'aquesta gran dama jueva, i que una senyora nord-americana que acaba tenint una causa judicial contra el govern austríac. Hi ha la famosa pel·lícula que ho explica molt bé, i ho acaben guanyant. I el quadre del Belvedere és restituït en aquesta senyora, i després és quan el venen en una subhasta i el compra l'AUE, i fa aquest gran museu, aquesta galeria que està a prop del Metropolitan, que pràcticament només té aquest quadre.
Cinquena avinguda de Nova
York. Exacte, és a dir, fixa't quina dificultat d'un quadre que està al Belvedere que pugui acabar passant a una col·leccionista heredera dels antics propietaris. Per tant, ho van poder provar, que aquell quadre va ser incautat, va ser robat, no es va seguir la voluntat del propietari i que tenia un destí legal. Clar, això és molt complicat, però de tant en tant pot passar i es pot provar, i seria bo que en molts dels casos que queden, i n'hi ha molts a França, per exemple, que no estan atenent aquest tema, i altres que estic segur que, per exemple, estan a Rússia. És a dir, quan els russos arriben després de tot
la caiguda del mur i de la perestroika,
tots aquests quadres, Josep, que diuen desaparegut a la Segona Guerra Mundial, hi ha Caravaggios, hi ha Tizianos, jo no m'ho crec. Els quadres no desapareixen,
deixen rastre.
Els quadres estan en un búnquer, no? A qualsevol mina de sal de Sibèria. Però hi són, i tard o d'hora acabaran sortint. Hi ha vegades que és molt difícil. Fixa't el cas, per exemple, el robatori dels quadres de la Isabella Gardner, no? Que encara estan allà amb el forat. Aquests quadres on són? Van ser robats, no és un tema nazisme, però van ser robats, i pot ser que els estigui gaudint una sola persona, però això és molt difícil.
Que el tingui a l'habitació de casa seva i que no sàpiga ningú més que aquesta persona, no?
Sí, però un dia...
Que va encarregar que es robés.
Però un dia...
Seria aquesta... això? Hauria encarregat que robés?
Sí, sí, jo estic segur que el cas d'Isabella Gardner és un cas d'un robatori fet per encàrrec, i que pot estar perfectament, doncs, en un sòtan del Japó o de qualsevol país d'aquests, que són molt fetichistes amb aquest tipus de quadres, no? Si poguessin, robarien la Gioconda. Però el que és evident és que un dia o altre aquest quadre pot aparèixer en el mercat. El moment que apareix en el mercat és el que deia dels cadàvers. Quan surt,
suren
i acaben apareixent.
Tot torna a la costa. El mar tot ho torna.
Exacte, no sé que l'hagis destruït.
Els pescadors d'abans.
Exacte, el mar acaba tornant, però a no ser que l'hagis destruït, acaben apareixent.
I una exposició sobre Van Gogh que arriba a Barcelona, Expo Meet Vincent Van Gogh al Port Vell. És oficial, això?
A veure, aquesta és una exposició de simulació, és a dir, que tu... No hi ha Van Goghs originals, és a dir, són aquesta tècnica que ara fan de projeccions, en el que, doncs, tu entres com a dins d'un quadre de Van Gogh.
És que vaig veure l'anunci a l'autobús l'altre dia i vaig pensar, a veure, un moment, clar, quan m'anuncien una exposició a l'autobús, no és que sospiti de res, però penso, Van Gogh anunciat a l'autobús, i a Van Gogh no necessita publicitat, no li fa falta.
No li fa falta, però en aquest tipus d'exposicions, que a vegades és veritat que la manera que tenen de comunicar causa unes certes confusions, i ja està fet a propòsit, és a dir...
No, i com vaig veure que era el Port Vell, ho vaig entendre. Clar, no és lloc habitualment d'exposicions.
I llavors, doncs, tu entres a sales i pots entrar, doncs, amb el quadre de l'habitació Van Gogh, pots entrar... És a dir, és una... aquesta mania que hi ha ara, que a mi no és que m'acabi d'agradar massa, de viure experiències. És a dir, això ho ha provocat tot aquest món de la cuina, no?, de l'experiència. L'experiència de les coses.
Sí, de la deconstrucció.
Sí, No? I llavors dius, bueno...
Aquí tens la truita de patates,
exacte.
Ara beu-te-la en una copa.
I ja està.
I dius, home, una truita de patates me l'he de beure en una copa.
És doncs com una
sí,
vegada,
Josep...
Doncs
l'hem liquat. Clar, una vegada... Més enllà de l'ou, hem liquat la patata.
És com una vegada amb un còctel em van oferir un xarrup de pa amb tomàquet. I vaig dir, senyoreta, jo això ho prenc amb estat sòlid. El pa amb tomàquet, amb xarrup...
Però és que no havíem entrat encara a l'etapa del pensament líquid, estimat Arthur.
A la construcció.
Hem de recórrer a Bauman i l'estat líquid del pensament. Gràcies, Arthur. Fins la propera. Bon dia i bona hora. Són les 11:02.